La Cerdanya és una vall pirinenca ampla i plena d'extensos prats i conreus. La seva particular orientació, est-oest, li dona un clima sec i assolellat, amb una gran sensació de lluminositat, tot i estar envoltada de cims que voregen els 3.000 metres. També és una comarca natural dividida entre dos estats des del Tractat dels Pirineus. En vols conèixer més?
Elles van amb camper. The prison of the mind is just a choice. Free your head and take a breath to quiet down the voices.
I avui ens dirigim cap a Puigcerdà i per això ho farem a Maria José Barragán, tècnica de turisme. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Què val la pena visitar de Puigcerdà?
Doncs mira, tenim dos circuits, un de petjades culturals que fa visitar tots els punts d'interès d'aquí del municipi. A més entreguem el mapa, doncs hi han d'anar seguint unes petjadetes i cada punt de petjada refereix un lloc important. Un dels més importants és la pujada del Campanar, que és aquí on tenim l'oficina de turisme. Es puja fins a dalt de tot i hi ha unes vistes panoràmiques de Cerdanya a 360 graus. Això val molt la pena. Després, un altre punt que és interessant és el Museu Cerdà. Aquí tenim dues exposicions permanents, una a la Casa Cerdana i una altra, un nou espai que hem fet, que es diu Conventus. Aquest és molt, molt interessant, a més l'entrada és gratuïta i a la gent els hi encanta. Llavors, quan fa una miqueta així de passejada pel que és el casc antic, on aniran a parar al Mirador de Cerdanya, que és la plaça de l'Ajuntament, on hi ha unes vistes també espectaculars del Cadí, ens dirigim també direcció a la plaça Cabrinetti, que és la plaça Porxada, que era l'antiga plaça Major, on es pot veure el general Cabrinetti, defensor d'aquí de Puigcerdà. I ens anem directament, per no perdre el temps, ja pujant cap amunt, anem direcció a l'Estany. És un dels llocs emblemàtics d'aquí de Puigcerdà. A l'estiu és un lloc molt dinàmic, tenim moltes activitats, hi ha una bibliollac, tenim les passejades amb barca, que a les famílies els encanta, i qui no són famílies també, pot prendre alguna coseta i tranquil·lament fer una passejada. I, bueno, i després, si la gent els agrada així passejar, tenim els Camí dels Enamorats, que va parar a Rigorisa, on tenim després és una ruta circular, i va parar en una altra església, que és la Sant Jaume, i tot just doncs, és una volta circular que passa pel llac de Torniquet i torna a l'Estany de Puigcerdà.
Però és que els espanta molt caminar, és una ruta assequible per tothom.
Sí, i tant. Per nens petitets de 2 anyets, 3 anyets, que comencen a caminar, es pot fer perfectament, no hi ha cotxes, hi ha així molta ombra i la gent els hi encanta. I a l'igual que aquesta, també en teníem dues més, que és la direcció de Sant Marc, que si es fa la ruta circular que es fa a Sant Marc, Vilallobent i Aja, visites els municipis agregats d'aquí de Puigcerdà, estàs una horeta i mitja, 2 horetes, també, supertranquil·la, mirant Puigcerdà des de lo lluny, i és fantàstica aquesta ruta també, accessible per tothom, fins i tot amb bicicleta, cavall, com la gent vulgui.
Doncs unes bones propostes per conèixer Puigcerdà.
L'horitzó per sanar les penes, tant de bo que aquest mal marxi ben de pressa i jo no em desespero, vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. He creuat l'oceà i ha valgut la pena, més enllà del teu cor no hi veig cap frontera i jo no em desespero. Jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els somnis floreixen, l'esperança es fa gran i la sento constant. Jo ho fem, jo ho fem, jo ho fem, jo ho fem. Per voler. de por entre amor i guerra. He cantat mil cançons que ja formen part del món i torno a fer-ho, van sonant melodies a dins el meu cap. I he trobat a poc la millor manera de poder ser qui sóc. No hi ha marxa enrere i jo no em desespero, ei, jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els dies comencen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat. Per volar més amunt, que tremolin els arbres, per anar molt més lluny.
Jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
Situat a l'altra banda de la frontera, en territori francès, Llívia té diverses localitzacions imprescindibles per visitar. Una d'elles és el Museu de Llívia. I avui en parlem amb el seu director, Gerard Cuní. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què hi podem trobar al museu?
Bé, en el museu hi podem trobar doncs, una de les peces més emblemàtiques del que és doncs, Catalunya, fins i tot la Cerdanya, no? Especialment, que és la Farmàcia Esteve. És una peça doncs, que, com us dic, diguem, traspassa fronteres gairebé, no? I que vagis on vagis, diguem, del nostre país, algú li sona haver passat per la Farmàcia Esteve, perquè, com sabeu, doncs, la Cerdanya és un lloc turístic, no? Per excel·lència del nostre país. I bé, aquesta farmàcia s'ha considerat una de les més antigues d'Europa. És una farmàcia que data doncs, entre el segle XVI, XVII, XVIII, no? entre el XVI i el XVIII, sobretot, el mobiliari, però fins al XX n'hi ha, no? I bé, és una farmàcia que podem veure doncs, diverses peces barroques, com els cordialers o el que són les caixes policromades i els albarels de farmàcia, que són doncs, mostres d'art barroc i d'art, doncs, en aquest cas, creat per les farmàcies, doncs una de les peces gairebé úniques, no, en el nostre país, no. A més d'això també, Llívia té un ric subsol arqueològic. Va ser capital ja dels romans al segle I abans de Crist i tenim un monument molt interessant que és el fòrum de l'antiga ciutat romana de Júlia Líbica, un edifici de grans dimensions que és l'únic fòrum de moment que s'ha trobat al mig de la serralada dels Pirineus, i que cada any doncs dona sorpreses, no? Es troben peces noves i bé, estem en procés també d'incloure'l, perquè ara mateix hi ha algunes peces, però no hi és del tot, incloure'l també en aquesta exposició, no? Finalment, a part doncs de tot això, a Llívia també es destaca, encara que en el museu no hi és tan esmentat, doncs el que és la frontera i el que és doncs el Tractat dels Pirineus i l'enclavament, que és un condicionant que també és molt peculiar de Llívia, no? Finalment, diguem, nosaltres tenim un diàleg molt directe entre el que és l'interior del museu i l'exterior, no? Una casa té relació amb l'altra i parlant el museu interpreta el que és el territori més immediat, interpreta també la Cerdanya. Parlem doncs del fòrum de Júlia Líbica, com ja hem dit, parlem doncs també de l'església gòtica de Santa Maria dels Àngels, que també dins del panorama artístic cerdà és una peça peculiar, en ser una església de finals del segle XVI, gòtica, però també amb molts elements decoratius renaixentistes. I finalment doncs tenim el castell de Llívia, que va ser una de les fortificacions més peculiars i més importants d'aquesta contrada cerdana.
Aquesta forma part d'una de les vostres activitats, aquestes 5 icones de Llívia.
Exactament, sí. Nosaltres tenim una oferta pràcticament doncs des del mes d'abril fins a finals d'octubre, en què gairebé en molts d'aquests caps de setmana i a l'estiu gairebé cada setmana amb dues sortides diàries, a l'agost especialment, es pot fer aquesta ruta, que una de les principals, tot i que anem fent variants, és les 5 icones de Llívia, no? En què, diguem, anem a visitar doncs els elements més importants que conformen aquest enclavament, no? Que és el museu, que estàvem parlant, amb la farmàcia i les col·leccions d'arqueologia, i després doncs anem a visitar doncs el fòrum romà, l'església parroquial i finalment doncs el castell, no? I quan som a dalt del castell, que hi ha una panoràmica i una vista de conjunt de la Cerdanya doncs bastant impressionant, molt bonica i molt recomanable de pujar-hi, allà també parlem de l'enclavament, perquè és el lloc on es veu el territori, on es veu que la Cerdanya, que és una unitat geogràfica, es va decidir doncs a partir de 1659 de partir aquest territori entre dos estats, no? I allà la gent se n'adona que la frontera és una cosa que a vegades a simple vista passa força desapercebuda, després sí que hi és, i és present, no? La fem present les persones, no? I des d'allà podem veure una mica com és l'enclavament, que no és un enclavament perimetrat, diguem, físicament, sinó que està traçat, diguem, sobre el mapa i sobre el territori que tenim a partir de 1856. Un dels elements que sí que tenim físics d'aquesta frontera són els mullons, és a dir, les fites frontereres, que a Llívia són 45 i que marquen doncs tot aquest enclavament de Llívia.
Hem de dir que aquest punt que ha recomanat és un lloc, tot i que fa pujada, és evident, és una pujada que pot fer pràcticament tothom.
Sí, el castell té diversos senders, alguns de més accessibles, altres una mica més exigents, sobretot per el que és la pista. Hi ha una pista forestal que es va, diguem, fer per pujar la maquinària pesant per excavar el castell, no? I que és un itinerari que pot fer pràcticament tothom, i gent de totes les edats, més o menys amb una mitja horeta, entre 20 minuts i una mitja horeta es pot ascendir perfectament per aquesta pista, i també es pot accedir per al camí tradicional, que és una mica més pendent, però que té la cosa, diguem, la particularitat que entres per l'únic accés que avui conservem i que creiem que era l'únic també en època medieval per accedir a l'interior del, del castell, no? I bé, després també hi ha el camí del Bac, que és un camí alternatiu que descendeix per la part nord, que hi ha una pineda de pi roig interessant i que hi ha algunes feixes, no?, de conreu i fins i tot alguna barraca de pedra seca que també són habituals en el nostre entorn. I finalment, que me n'oblidava de destacar-ho, també s'ha de dir que Llívia, el barri històric, és conjunt històric, és bé cultural d'interès nacional i que també es poden trobar, passant pels seus carrers, doncs, mostres de l'arquitectura pirinenca tradicional, cases de pagès amb les seves eres, els seus portals, no? I també, fins i tot més endavant, cases neoclàssiques i fins i tot modernistes o noucentistes que conformen doncs, tot un conjunt bastant ric en arquitectura, en arqueologia, en paisatge i també doncs, en la farmàcia. No? I a més aquesta farmàcia es relaciona amb un territori que ha estat sempre afavoridor de la salut, no? Normalment la gent ha vingut a la Cerdanya moltes vegades per les seves particularitats del clima, guarir-se doncs amb de malalties especialment pulmonars, no? Respiratòries.
Doncs una bona manera de conèixer Llívia és visitant aquest museu que també ens aporta història i també ens aporta tots aquests paisatges que sí o sí hem de visitar. Doncs moltes gràcies, Gerard.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre Bolvir i Puigcerdà hi ha un accés que condueix a Guils de la Cerdanya, una pintoresca població que conté el temple romànic l'església de Sant Esteve. El nucli antic de Bolvir és força atractiu. En destaquem l'església parroquial de Santa Cecília i Sant Valerià. El petit nucli de Santa Eugènia de Saga té una església romànica una mica amagada entre explotacions ramaderes, l'església de Saga. També tenim Meranges, una població que conserva l'aspecte rústic dels pobles de muntanya. L'església de Sant Cerny de Meranges s'ha de visitar. I des d'aquesta vila neix una pista que arriba fins al refugi de Malniu. I aquí ens trobem a Jordi Torres, guarda del refugi. Bon dia.
Bon dia.
El refugi es troba en un emplaçament de luxe. A on el tenim?
El refugi forma part del municipi de Meranges i es troba a 2.138 metres d'alçada.
Doncs si pugem al refugi ja estem a una alçada considerable i des d'aquest punt també tenim diversos cims.
Sí, el més representatiu de la nostra zona és el Puig Pedrós. Després també hi ha tot el circ dels cims d'en Gorgs, la Tosseta de l'Esquella, el Bony del Manyer i, per acabar, el llom, diguéssim, d'aquest circ, el cim de la Carbassa, que també té bastant de renom.
Com has anomenat el més destacat per ser el més alt de la Cerdanya?
Sí, de la Baixa Cerdanya és el més alt, amb les medicions que hi ha actualment. També està referenciat com el més alt de la demarcació de Girona.
Aquestes són algunes de les rutes que podem fer. També en podem fer altres?
Sí, tenim tota la zona del Cir dels Engorgs amb els seus llacs i després amb una excursió més familiar i característica de la zona és l'excursió fins a l'Estany de Malniu.
Ara en el refugi segurament ja estareu tancant aquesta temporada d'estiu. Començarà la temporada d'hivern. Canvia molt en aquesta zona amb les activitats?
Canvia molt amb la nostra feina, canvia molt amb l'estat dels accessos i també, òbviament, amb les activitats. A l'hivern, aquí se sol fer doncs, bastantes sortides amb raquetes i, si les condicions ho permeten, també amb esquí de muntanya.
Per tant, les persones interessades, persones que els vingui de gust fer aquesta activitat, ara ja començaran, bé, ara exactament no, però d'aquí pocs dies començaran aquestes activitats.
Sí, sí, aquí a més és una zona que el fred es nota de seguida i a la que ve en precipitació doncs ja comencem a tenir neu per canviar els estris, les botes d'estiu per les botes d'hivern i afegir-hi raquetes o esquís.
El vostre refugi és un refugi on ve bastanta gent. Teniu diferents zones d'acampada, per tenda, per autocaravanes,
sí, sí, sí.
També teniu...
Sí, és a dir, el que és la pernoctació a l'àrea es pot fer dins del refugi o, en el cas que sigui l'exterior, doncs tenim habilitada una zona per muntar tendes i també es pot pernoctar en furgonetes, campers o autocaravanes a la zona d'aparcament de vehicles. Això, òbviament, en els mesos en què la pista d'accés es troba oberta, que després, de cara a l'hivern, hi ha més restriccions en l'accés per la neu.
Estem parlant de temporada d'estiu. I ara que començarà la temporada d'hivern, estareu obert sempre, només caps de setmana?
El calendari habitual del refugi és els 4 mesos d'estiu en els quals obrim cada dia, juny, juliol, agost i setembre, i després, fora d'aquesta temporada, obrim tots els caps de setmana, Nadal, Setmana Santa, Pols i festius.
Doncs convidem a tothom a visitar el refugi de Malniu perquè és un lloc on, sí, per a les persones que els agrada caminar molt, tenen aquest Puig Pedrós, un mirador de les dos vessants de la Cerdanya espectacular, però també tenim aquestes rutes, aquests itineraris adequats per a tothom i assequibles que en una estoneta tenim zones espectaculars.
Sí, sí, des d'excursions de 20 minuts, mitja hora, fins a excursions de tot el dia sencer.
Perfecte, doncs ja tenim una proposta més a la llista de llocs on visitar. Moltes gràcies.
No, nosaltres encantats de que ens vingui a visitar tothom i aquí estarem esperant-vos.
No passem de llarg d'Olopte perquè acull una magnífica església romànica, Sant Pere d'Olopte. Des de darrere hi ha molt bones vistes de la plana i directes cap a Vallver de la Cerdanya, que es troba sobre un turó que domina el Segre, on abans hi havia l'antic castell, però ara no en queden ni els vestigis. Per conèixer aquesta població, ens trobem a dos personatges. Ells són Cirera i Agràs. Però davant ens trobem Ventura Altarriba i Abel Jordán. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Doncs vosaltres sou dos personatges que expliqueu com és aquest Vallver de la Cerdanya. Però no exactament el Vallver de Cerdanya que vivim ara mateix.
Doncs no, ben bé no. Comencem amb Vallver des de quasi bé la seva fundació, el segle XI. Però, ens recorreguem un munt de temes a través de dos personatges antics que, de fet, ens van sortir d'una obra de William Shakespeare. Això sona estrany, el Shakespeare de Vallver, però el grup de teatre de Vallver fèiem una obra de teatre que es deia Molt soroll per no res, on hi havia dos personatges que eren dos comissaris, dos agutzils, així com molt cafres, i ens ho vam passar tan bé, a l'Abel i jo, fent aquests dos personatges, i va riure tant la gent que vam pensar, doncs, agafem aquests dos personatges i els deixem anar pel nostre poble, al seu aire, aquests dos bojos, i que expliquin la història del poble, que és una cosa que feia temps que teníem ganes de fer, no? D'explicar la història de Vallver, ens vam documentar bastant. I això és el que expliquem pels carrers de Vallver, tota la història.
Podem dir que coneixem Vallver ben documentada, però també d'una manera ben riallera, divertida, per passar una bona estona.
I tant, ho fem d'una manera divertida, perquè la història, si l'expliques amb una mica d'humor, perquè també hi ha una part molt tràgica, perquè a Vallver, doncs, va ser, durant el segle XVII, va ser un front de guerra entre Espanya i França constantment. I ara eren francesos, ara érem espanyols. I això, clar, va ser molt patiment en aquells temps. Totes aquestes guerres les expliquem, però les expliquem amb una mica d'humor, pel mig, perquè si no seria molt cru. I de fet, funciona, perquè la gent riu, s'emociona, riu, i els nens, que són uns bons indicadors, els nens s'ho passen bé fins al final. Vull dir que no és allò que et foten un rotllo, no?, de la història d'una visita guiada que costa de pair, no?, sinó que els nens aguanten fins al final riguent, i això és un bon indicador de que la gent s'ho passa bé.
Com dius, és una visita guiada, que ens movem també pels carrers de Vallver.
Sí, de fet, entrem pel portal de Vallver, que queden, sí que queden alguns vestigis del castell, el que passa que els descobrim a la gent, perquè costa una mica de veure, són pedres amagades, a vegades trossos de muralles entre cases, d'antigues cases, i això sí que es va veient. I entrem pel portal, el castell de Vallver tenia dos portals, entrem pel portal principal i recorreguem part de la muralla. Fixa't que aquests dos personatges... de fet, nosaltres expliquem que el 1707, quan van atacar les tropes borbòniques, van entrar per la Cerdanya, que després el 1714 van acabar a Barcelona, però el 1707 ja eren a Cerdanya i a Vallver. I nosaltres expliquem que aquests dos personatges nostres, en Cirer i la Gras, que estan allà quan arriben els soldats borbònics, doncs molt valents no són, i el primer que fan són amagar-se en unes coves que hi ha a sota el poble de Vallver, perquè... Al casc antic de Vallver, per sota, hi ha una sèrie de túnels que connecten les cases més destacables de Vallver. O sigui, l'alcaldia, la rectoria, cases de gent noble de l'època, i encara hi són aquests túnels. I nosaltres partim d'aquí, no? Ens vam amagar el 1707 en aquests túnels, i ens hem conservat, gràcies al seu clima humit com un celler, ens hem conservat fins ara, que hem sortit a explicar la història del poble. I digues.
Com comentaves, ho fa divertit, però també ho fa interessant i crea una mica d'intriga.
Sí, clar que crea una mica d'intriga. I també en aquests túnels expliquem que hi ha altres personatges amagats de la història de Vallver. I aprofitem per explicar... històries com la del Don Sarrosa, que era una bruixeta de Vallver, una noia de Vallver que va jutjar la Santa Inquisició per fer bruixeria, una nena que només tenia 13 anys, de fet. També expliquem històries d'altres èpoques, fins al segle XIX, que hi va estar el Gustavo Adolfo Bécquer, va passar un temps a Vallver. També expliquem històries seves i aprofitem la màgia que ens dona aquests túnels sota el poble per poder viatjar pel temps una mica, amb tots aquests personatges.
Coneixem tots aquests personatges, però quins indrets també podem visitar a part de les muralles, com comentaves?
Bueno, visitem les muralles, visitem Cales Monges, que és un antic hospici que havia, perquè Vallver era el camí, estava dintre el camí de Sant Jaume, passava per Vallver, hi havia un petit hospici allà pels viatgers, la plaça Porxada, que jo penso que és el més bonic del poble, que Vallver té una plaça Porxada, la plaça Major, que és com el claustre d'una catedral gairebé, i bueno, tots els edificis que anem trobant pedres, anem trobant indicacions d'antigues botigues i antics comerços. Anem a veure l'antic Castellot, que l'antic Castellot és un castell a dins del castell de Vallver, que data del segle XI, al voltant del qual es van començar a refugiar molta gent fent barraques i casetes, fins que van ocupar tot el turó de Vallver i després es va fer aquesta segona fortificació a dalt. I que viatgem en el temps amb tots aquests espais, després baixem cap a... donem la volta a la muralla del castell, que per cert va ser modelada pels francesos el 1707 per col·locar-hi canons, van col·locar canons, és a l'època de la pólvora, i un arquitecte, un tal Vauban, francès, un arquitecte militar, va modificar el castell. Visitem tots aquests baluarts, que és on es posaven els canons, i entrem en un carrer, que és el carrer Jussà, que ara era el carrer de dalt, de baix, però ara ha quedat com carrer del mig, perquè s'han obert nous carrers més avall, i en aquest carrer és on es trobaven representats tots els oficis de Vallver, i, bueno, molts dels oficis, I entrem i encara trobem algunes cases on hi ha alguns vestigis d'aquests oficis que s'havien realitzat. Acabem de donar la volta al poble. Visitem cases, visitem una antiga presó, una torre medieval que hi ha a l'entrada del poble, que és la presó on va estar precisament l'Aldonsa Rosa, la bruixeta que parlàvem abans, i edificis com l'Eglésia, també, passem per davant, la comentem una mica, i això, ens parem davant de cases que trobem algunes inscripcions que ens defineixen alguna cosa.
Si algú ens està escoltant i li ha cridat l'atenció, si es vol apuntar, ho feu durant tot l'any, durant l'estiu, com us poden trobar?
Ho fem durant l'estiu, amb unes visites programades a través de l'Ajuntament. De totes maneres, a l'oficina de turisme de Vallver es pot contactar amb l'oficina de turisme i a través d'aquí podem concertar alguna visita si algú vol. Ara a l'hivern no en fem tantes, però sí que en fem a vegades per escoles o per grups, associacions que ens ho demanen, que ho fem sense cobrar per temes d'aquests.
És adaptat a tothom. Tothom pot fer aquest recorregut, encara que siguin persones molt grans o nens i nenes molt petits.
Sí, ho pot seguir tothom. Hi ha un tram, fins i tot que hi ha un ascensor que puja a la muralla de Vallver, i la part més complicada de pujar, doncs es pot pujar a través d'un ascensor. Després es pot seguir sense problemes.
I si us volen veure, si us volen conèixer una miqueta més, ho poden fer per algun lloc?
Sí, ens poden veure a YouTube, tenim alguns vídeos penjats, també. I puntualment també fem alguna actuació en algun local, com algun pub o un local on, per exemple, doncs ens demana que parlem d'un tema històric de la comarca, com un que hem fet recentment sobre el vi. Ens van dir que parléssim de la història del vi a la comarca i, bueno, adaptem un guió i, que hi hagi suficient humor per passar una bona estona i ho fem en aquests llocs.
Doncs, com ens has explicat, si volem conèixer els carrers de Vallver de la Cerdanya o episodis més importants d'aquests últims segles, contactar amb vosaltres, contactar amb el Servei de Turisme, amb l'Oficina de Turisme, i és una bona manera per conèixer aquesta població. Moltes gràcies.
De res.
Com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Amunt! Digue'm
si vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més. No et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. A poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny.
Continuem endavant perquè val la pena visitar l'església romànica de Santa Maria de Talló i seguir més endavant fins a Cabriu de Bellver per veure aquest conjunt de masies disperses. I per no deixar enrere cap d'aquestes parts de la Cerdanya, parlarem amb Carles de Moixó, responsable de comunicació de turisme de la Cerdanya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs què et sembla si ens introdueixes a un recorregut per la Cerdanya? Quins pobles podríem començar visitant?
Bé, la Cerdanya és una vall única en el Pirineu català perquè la seva orientació geogràfica li ofereix una gran quantitat d'hores de sol i un clima bastant benigne per l'alçada que tenim, amb multitud de pobles i poblets molt recomanables. Jo, per exemple, veniria al municipi de Lles de Cerdanya, un municipi molt conegut per tothom perquè té dues estacions d'esquí nòrdic, que són Lles i Arantxa, però amb poblets desconeguts i molt, encara amb molt d'encant d'aquest poble pirinenc, com poden ser, per exemple, Mussa, un poble molt petit ubicat a la part baixa del municipi, en el que també podem complementar la visita al poble amb un bon àpat i la visita a Roca Viva, que és un espai on un escultor local ha fet diverses escultures en la natura, no? Després també de Mussa ens podríem anar cap a lo que seria la capital del municipi, Lles, visitar la seva església i pujar cap a dalt a l'estació d'esquí nòrdic, on des d'allà podem fer múltiples excursions, com podria ser la famosa Tossa Plana de Llers o els llacs de la Pera. I també després ens podríem desviar doncs, cap al poble d'Arança, que també és la segona població més important del municipi, i anar cap a la seva estació d'esquí i acostar-nos fins a zones com el Mirador del Pla de la Llet, amb unes vistes fantàstiques, el que és el Parc Natural del Cadí Montsió i la Serrada del Cadí.
Com comentaves, Llers és un paradís per a les persones que els agradi esquiar, tenen aquestes pistes d'esquí. També parlaves d'aquests recorreguts de senderisme, recorreguts segurament per tothom, recorreguts més curts, recorreguts més llargs, aquest cim que comentaves, altres cims també que arriben pràcticament als 3.000, un lloc perfecte per passar els hiverns.
Sí. De fet, és un bon lloc. Primer per paisatge, no? Com he dit, al final tenim... És just davant del que és el massís del Cadí, que segurament és aquesta muntanya que tant ens representa. Però llavors això que ens permet a l'hivern doncs, la pràctica de l'esquí nòrdic, doncs, no hi ha habitatge a Catalunya, per sort a Cerdanya en tenim tres, que són Llers, Arans i Fontanera, però a l'estiu tenim opcions de senderisme de tots tipus. Si nosaltres, per exemple, accedim al Cap del Rec, podem fer una excursió molt facileta per tota la família a l'Estany de Fontviva, un llac d'origen natural molt bonic, o fer, com he comentat, doncs ja els que una mica ja més avesats a caminar, però no, tampoc no és una excursió de molta exigència ni física ni menys tècnica, doncs al cim de la Tossa Plana de Llers, rondant els 3.000 metres d'alçada i sent un dels sostres de la Cerdanya.
Quan has dit Cadí, m'has recordat a una de les rutes potser més típiques i tòpiques, la del Pla del Cadí. També ens trobem poblacions com Martinet, que les persones que els agrada les àrees d'autocaravana o viatjar amb caravana, ens trobem poblacions com aquesta on també poden fer nit.
Sí, i tant. Martinet està ubicada al que seria el Pla de la Vall de la Cerdanya, venen al riu Segre, no? El riu Segre... Com sabe, és un riu que ens dona identitat a la comarca, ja que neix aquí al cantó francès i la travessa pel mig de la vall, i Martinet és, diria, potser la gran població del costat del riu, i té aquesta magnífica àrea d'autocaravanes que es va habilitar, si no recordo malament, d'un uns 3 anys o 4, per l'Ajuntament, el que ofereix els serveis tant més bàsics pel caravanista com per buidar, com a omplir d'aigua, també lavabos i llum, no? I des d'allà, com bé has dit tu, podem accedir tant al que parlàvem del municipi de Llers com anar-nos cap a l'altre costat, més endinsar-nos al Parc Natural del Cadí Moixeró, pujant cap a la magnífica població d'Estana i, per exemple, fer aquesta famosíssima excursió al Prat de Cadí, una excursió apta també per tots els nivells i que té uns paisatges espectaculars de les canals del Massís del Cadí. També dintre del mateix poble de Martinet, jo no em perdria la visita al Parc dels Búnquers. És un parc, és un petit espai museístic que s'ha fet arrel dels búnquers que es van construir en aquesta zona després de la Guerra Civil Espanyola, i en el que ara doncs, s'expliquen per què es van fer aquesta línia de búnquers, aquesta línia Pirineus que es diu, i es poden visitar des de dins, i això és apte per tothom, i és atractiu per tothom, els adults per la història, no? I els nens perquè entres entre terra amb uns cascos i llanternes, i és divertit.
Ens has començat una ruta perfecta segurament pels amants del senderisme, per qui li agradi esquiar. També hem parlat de la gent que li agrada anar amb autocaravana, que també és una zona on es troben múltiples excursions, però per continuar aquest camí, què més podríem veure?
Bé, doncs podríem anar acostant-nos cap a la capital de Puigcerdà. Llavors aquí hi ha municipis com podrien ser Prullans, on comptem, per exemple, els amants del trail running, no? Que ara també és una pràctica recurrent a Catalunya, que és aquest córrer per la muntanya. Doncs els amants del trail running estan de sort perquè a Prullans tenen un centre trail amb circuits senyalitzats per ells, no? On també reparteixo amb les vistes fantàstiques cap al Cadí. De Prullans, doncs, visitar el municipi de Bellver de Cerdanya. Bellver de Cerdanya és conegut per la capital del municipi, és Bellver, no? Aquest poble que té un casc antic d'època medieval molt ben conservat i molt interessant, però que molta gent potser no ho sap, és el municipi de la comarca que compta amb més pobles agregats. Pobles que, sobretot, en destacaria jo la seva identitat rural i també les esglésies romàniques. No? Podríem fer, per exemple, tot caminant una ruta que és la Ruta dels Capellans, en el que visitarem esglésies romàniques com la de Badès, la de Pedra, la fantàstica església de Bor. D'això podem barrejar una mica, no?, el lleure, el caminar i el senderisme amb cultura. D'allà doncs, podem anar pujant per la banda de la Solana, on hi ha diversos pobles de la comarca que, per exemple, podríem pujar-hi pel camí de Sant Jaume, no?, també un camí per fer senderisme fàcil, que ens permet arribar a diversos pobles com poden ser A, o G, amb molt bons restaurants, també amb esglésies romàniques, etc.
Portem estona parlant de senderisme, però ara també has parlat de restaurants, perquè segurament que també teniu una bona cultura gastronòmica per les persones amants d'aquest sector.
Sí, amb això crec que som molt afortunats, perquè els pagesos i pageses de la nostra comarca ens produeixen uns productes de primer nivell, productes fets d'aquí al territori amb molta cura, i d'això doncs, se'n gaudeixen els restauradors, els xefs dels restaurants que tenim a la comarca, que fan una cuina molt bàsica amb els productes de muntanya, no? Des del famosíssim, conegut per tothom, trinxat, no? Però altres productes com són tots els que hi ha carns ecològiques, tot també tenim molt tema de productes derivats dels làctics, ja siguin formatges, iogurts, etc. Així com també tot el que serien els embotits, etc, etc.
Sens dubte, la Cerdanya és un lloc turístic per excel·lència. Amb aquestes activitats que hem proposat de senderisme, d'esquí, aquest turisme actiu, també la gastronomia que comentaves. I també ens faries alguna última recomanació per conèixer ben bé la Cerdanya, l'essència de la Cerdanya?
Bé, jo l'essència de la Cerdanya, jo el que recomanaria és, ara que hem parlat dels productors, és poder fer alguna visita a un d'aquests productors, no? Veure com treballen, com cuiden el bestiar o com cuiden els seus camps o horts, i veure ben bé l'essència, no? A part, també, el que comentava també el romànic, per exemple, des de Turisme Cerdanya oferim unes visites guiades que es diuen les claus de les esglésies de la Cerdanya, en què tenim dos recorreguts, una guia especialista en patrimoni pirinenc, doncs ens ensenya els racons més amagats d'aquestes esglésies que, malauradament, no podem tenir-les obertes totes i tot el dia perquè no és possible. I, per tant, doncs, amb aquestes visites que es poden contractar des de la nostra pàgina web cerdanya.org, doncs permeten visitar aquests interiors amb una guia que t'explica molt bé i ho recomanaria molt també.
De manera que potser aquesta ruta, el primer punt que havíem de col·locar era fer la visita a través de la web o venir-vos a visitar i preguntar-vos aquest recorregut directament.
Sí, i tant. Qualsevol persona que necessiti ampliar informació pot visitar la nostra pàgina web cerdanya.org o bé anar a la nostra oficina de turisme o qualsevol de les altres oficines de turisme que es troben a la nostra oficina està a Puigcerdà, però també a dalt al centre del poble n'hi ha una altra, a Llívia, a Alp i a Baivé. A qualsevol de les oficines de turisme els atendran amb molt de gust i donaran la màxima informació depenent de les necessitats o el que cadascú vulgui fer, no?
Doncs, com deies, convidem tothom a visitar la Cerdanya. Moltes gràcies, Carles.
Bé, gràcies a vosaltres. Tots sou benvinguts a la Cerdanya.
Tenim Toloriu, un poble amb història pròpia, i el documental amb el mateix nom per conèixer la llegenda de la princesa de Toloriu. Per qui prefereixi el turisme més actiu, podrem anar fins a la Seu d'Urgell, d'on visitarem el nucli antic, la catedral de Santa Maria de la Seu, el carrer Major, però sobretot ens trobarem amb el Parc del Segre. Per això parlarem amb Jordi Carrascal, de Rafting Park, al Parc del Segre. Bon dia.
Hola, bon dia.
Del primer que hem de parlar segurament són d'aquestes instal·lacions grandioses del Parc del Segre, perquè només creuar-te-les ja impacten.
Sí, 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 el parc Olímpic del Segre ja és un centre internacional d'esports d'aventura reconegut des de fa molts anys. L'any 92 que vam fer el piragüisme d'aigües barades dels Jocs Olímpics, i el parc pues, ha anat fent-se una bola gran, gran, gran i creixent, i bueno, hi acollint centres de tecnificació, hi acollint activitats turístiques, aquí a la Seu d'Urgell.
Perquè va aparèixer, com dius, l'any 92 per les Olimpíades?
Sí, el parc va néixer l'any 92 per acollir les proves de piragüisme d'aigües braves, els Jocs Olímpics de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs això, doncs, bueno, una vegada va passar els Jocs Olímpics, s'havia de pensar una mica com seguir explotant el que seria el Parc del Segre. I a partir d'aquí s'han anat acollint diverses copes del món cada any, algun campionat del món, proves internacionals, i juntament amb això pues, hem creat uns centres de tecnificació, de piragüisme i d'esquí de ponts. Tot això complementari a l'activitat turística, que és el ràfting, sobretot el producte estrella que comercialitzem.
Com dius, encara s'hi celebren competicions, però parlem potser d'aquestes activitats d'aventura que podem fer en el Parc del Segre. Què hi podem fer?
Bé, el Parc del Segre, sobretot el nostre una mica eslògan és l'aventura segura. L'aventura segura vol dir que aquí pot vindre qualsevol persona sense cap tipus d'experiència prèvia i fer les activitats amb la total seguretat, confort i amb el material necessari. Aleshores, tenim activitats de piragüisme amb aigües tranquil·les, que això es fa per a totes les edats, i després tenim l'accés al canal d'aigües braves, en el cas del rafting, l'open kayak i l'hidrospeed. El rafting a partir dels 9 anys, sempre acompanyats d'un monitor, i al ser una instal·lació artificial pues, et permet fer-ho amb total seguretat.
Ara una persona potser diu que li fa por o no li fa por. És per a tothom, com deies?
És per a tothom i no cal tenir cap experiència prèvia. És a dir, sempre hi ha monitors que et guien durant tota l'activitat, et deixem el material necessari, i els clients en principi només cal que portin un banyador i una tovallola. Aquí tenim uns vestuaris per canviar-se, i també tenim tot el que és servei de dutxes, guixetes, per deixar el material tancat amb clau. I aleshores nosaltres pues, ja durant tota l'activitat el client va acompanyat per monitors que guien durant l'activitat. El piragüisme es fa sempre amb aigües tranquil·les i el rafting amb aigües braves.
Però que no soni que ens quedem curts, perquè també parlàvem d'aquest centre de tecnificació i també les instal·lacions no són petites pel que hauríem de dir.
No, instal·lació és gran, tenim complementàriament a tot això que t'he comentat una mica els dos centres de tecnificació, que són una mica també els que donen vida tot l'any al parc, inclús a l'hivern, que és una mica l'època més complicada que tenim, perquè a l'hivern, evidentment, parlem d'activitat d'aigua i l'aigua, pues, evidentment, està freda. A l'hivern, que és una mica quan reduïm l'activitat, i aleshores ja fem reserves amb grups mínims de 5 o 6 persones, doncs els centres de tecnificació durant tot l'any exploten el parc, i aleshores aquí tenim un gimnàs complementari pues, als canals d'entrenament, a part d'una mica l'oferta que oferim.
Perquè, com dius també, a part de l'agost, que és època més calorosa, també podem venir en altres èpoques de l'any.
Sí, el parc està obert tot l'any. La primavera, estiu, en principi no cal un grup mínim, qualsevol client, a l'haver-hi gent habitualment, pot fer activitat cada dia. L'època una mica més complicada és la que ve ara de cara a l'hivern, que aleshores sí que a partir d'ara demanem un grupet mínim de 5 o 6 persones per poder fer activitat i obrir la instal·lació. Per la resta de l'any, en principi, es pot fer activitat cada dia, matí i tarda. El que sí que aconseguim sempre, sobretot, és bueno, prèvia reserva, intentar entrar a la pàgina web i fer la reserva una mica online per estalviar temps, cues i agilitzar una mica el procés.
Podem dir el nom de la pàgina web?
Sí, la web és raftingpark.cat. Raftingpark és el nom comercial del Parc del Segre. I a la web doncs, pots seleccionar el dia i l'hora que t'interessi fer l'activitat. A part de les activitats que he comentat una mica, tenim packs d'un dia per combinar diverses activitats, amb dinar aquí al restaurant, un restaurant a instal·lació, i aleshores si els clients aquests que volen passar una mica pues, una jornada més completa, poden fer-se una mica el seu paquet a mida. Pots seleccionar diverses activitats amb dinar o sense dinar, i tot això també ho pots trobar a la pàgina web, raftingpark.cat.
És una manera, una bona manera de passar el dia pels que venen més de lluny.
Sí, sí, sí. I a part de tot això que t'he comentat una mica, hi ha gent que també ve perquè també som centre BTT, som un centre BTT. Centre BTT significa que tenim més de 1.000 quilòmetres senyalitzats de rutes en bicicleta per fer per aquells voltants, i la gran majoria en punt de sortida i arribada aquí al Rafting Park. Aleshores, aquí doncs, bueno, pots jugar a bicicleta en el cas que no en tinguis, i t'aconsellem una mica de rutes que hi ha en tots els nivells, i la pots anar a fer tu sol, al teu compte. Està tota la ruta senyalitzada, des de la més senzilla, que es fa mitja horeta, fins a la més complicada, que pots fer en 7 o 8 hores.
Per tant, podem fer aquestes activitats d'aigua i també aquestes de BTT que comentes.
Sí, sí, sí. Activitats d'aigua, activitats de BTT, i després també tenim moltes altres activitats ja per col·lectius escolars, com serien proves d'orientació, gincames culturals, excursions en bicicleta, per complementar una mica tota l'oferta. Mm-hmm. És un altre col·lectiu que és molt, molt important aquí al parc, és el tema dels escolars.
Doncs convidem a tothom a venir al parc del Segre, que segur que passaran un molt bon dia. Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Elles van amb camper.